convertir el pagament de la plusvàlua a la persona que està entregant la vivenda en deixar un pagament.
És tot un moment, més notícies ja ho saben a les 5, ara comença la persiana amb Maria José Villa.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Pujam la persiana. Comença el magazín del capvespre d'IB3 Ràdio. Per endavant, tot un seguit de seccions, convidats i temes amb els que passar una bona estona. La persiana, amb Maria José Villa.
Bon dia, començam aquí una nova edició de La Persiana. En els propers minuts parlarem de parelles, d'hotels sostenibles i accessibles, del grup musical L'Orange, d'un grup de la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma que han fet el barri, un estudi, el barri de Sant Gotleu, de la Fira del Disc que celebra que cada setmana i també de l'organització Rana. Tot això i molt més, fins que siguin les 8. Ja ho tenim tot a punt, el control tècnic Bernat Nadal i Sandra Martínez a la producció. Començam.
La persiana.
Quédate, esta fría madrugada, quédate, hasta que la luz del alba muestre mi corazón, enredado en la alambrada de tu voz, que me ha rozado el alma, quédate conmigo y mi suspiro. Solo tú, tú me puedes enseñar a andar con metas por el cielo, como el sol, como el mar. Quédate y desnudemos nuestras dudas.
Y a las 4 y 6 minutos volan parlar amb el nostre coach Joaquín Juan. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Va bé, avui el tema que tractarem és el tema de les gelosies.
Nada més i nada menos.
Podríem dir que qualcú és més gelós, els homes o les dones, o són per igual?
No, són totalment per igual.
Sí?
Totalment per igual. Encara que pareixi que les dones són més geloses que els homes, la veritat és que no. A vegades pensant que les dones són més geloses perquè tenen més facilitat per connectar amb els sentiments i són més de parlar els sentiments. Cosa que els homes cada vegada, sí que és vera que costa menys, però sí que és vera que els homes també comencen ja a contar sentiments. Una cosa és que ho contin i una altra cosa és que també ho patesquin.
Clar, la diferència potser és en com afronten aquesta gelosia.
Efectivament, efectivament. Normalment les dones solen afrontar la gelosia volent dialogar, no? És aquí quan l'home va i s'escapa, no? Que vol estar distret, no? I que normalment li costa més afrontar aquest tipus de coses, no? Se sols agobiar molt més aviat a l'hora d'afrontar un problema. De fet, no l'afronta tant, a lo millor.
Per què som gelosos?
Bueno, és una forma de sofriment. És una forma de ser ego, de sofriment, no? Que no és que tingui que veure només en sa por, sa pèrdua, sinó que és molt, encara molt més enrevessada i és bastant pitjor, que és, se basa principalment en sa por a ser substituït per un altre, i aquest altre sol ser sempre millor que nosaltres.
És millor que nosaltres o nosaltres creiem que és millor que nosaltres?
Nosaltres pensant que és millor que nosaltres, perquè realment no ho sabem. Normalment solen tenir sentiments de gelosia quan no tenim cap tipus de motiu ni un per ser gelosos o per tenir aquest tipus de por, per exemple. La nostra parella ens diu que s'ha d'anar a dinar o sopar, que és pitjor sempre sopar que dinar. Mai s'ha tingut pot, però al vespre sempre...
Bé, perquè la noche confunde, i és diferent. Sempre el que passa després de sopar... Claro. Diferent que el que passa després de dinar.
No tens per què, però...
Però és que ens ho sol i és que ens ho fosca... No ho sé.
Sí, però és precisament per això. té molt que veure en el nostre mapa mental, sempre la gelosia. Té molt que veure en les nostres creences, i diu molt de nosaltres més que de l'altre, i nosaltres ens pensem que deim més de l'altre. Aquests sentiments tenen que veure en els altres, però realment no és vera. El sentiment de gelosia tenen que veure en nosaltres, perquè estan formats aquestes fantasies, estan formades en les nostres experiències, en tot el que és la nostra biografia. I quan pensem que pot passar alguna cosa en la parella nostra, quan se'n van a sopar, diu, insisteix, molt més posar els nostres ingredients, no els de l'altre.
Bé, però pots haver tingut una pèrdua de confiança amb la teva parella.
Claro, ja començant aquí, però, a posar les coses allà on no toquen.
Adiós.
Com a sí. Què és això de la falta de confiança en la parella? És a dir...
Perquè l'has trobat en què t'han dit qualque mentida.
Ah, bueno...
Com que eres a fer feina, no? I demà han dit que no eres. Claro. Quan ja comencen a dir mentides, quan ja comences a veure...
Claro.
No diré en el mòbil perquè me diràs que si mirem en el mòbil ja és problema nostre.
No s'ha de jutjar ningú.
És evident que a vegades la gelosia se provoca per una falta de confiança provocada per les situacions, claro, i per les circumstàncies.
És a dir, hi ha una cosa. Una cosa és la confiança que nosaltres tenim en la nostra parella, que això s'ha de revisar diàriament. És a dir, ha d'haver un canal de comunicació efectiu, no? I mal assumpte si la nostra parella no mos diu les veritats. I que sempre se perd per les dues parts. Pot ser que no mos ho digui perquè és que no mos ho pot dir, perquè cada vegada que ho ha intentat dir-m'ho, o diguem-nos-ho, pues què ha passat? Pues que nosaltres hem aquí reaccionat de mala manera. És a dir, nosaltres també tenim l'obligació de crear aquest canal que sigui fluid i que sigui d'escoltar, no? Això per començar. És a dir, si la nostra parella té un canal de comunicació i nosaltres el tenim a la nostra parella, tot anirà millor. Si a pesar d'això hi ha desconfiances perquè l'hem aplegat o l'hem aplegada amb problemes o amb mentides, jo crec que un s'ha de replantejar si realment això és important, la sinceritat, evidentment, desapareix, pens que sí, i considero que s'ha de començar a replantejar si estem en la persona adequada o no. Claro, això normalment se sol fer abans de decidir que aquella persona és la nostra parella.
A què?
Sabrà si és la persona adequada. Si en aquest procés de conèixer les persones... no valoram adequadament el que tenim davant nosaltres i mos riem a tenir...
Normalment ho sabem, si mos convé o no mos convé. Sí. Una altra cosa és que puguem dir, no, el meu cap me diu que no m'ho convenç, no m'atreia aquesta relació, però després hi ha altres impuls que no sé per què, encara que sàpigues que no te convé...
Bueno, a vegades hi ha apegos, no? Moltes vegades no podem dir que no perquè tenim aquesta sensació de que tenim un apego. És que no podem viure sense aquella persona, però tampoc podem viure bé amb aquella persona, no? Entonces aquí ja comencem a necessitar ajuda, no? Perquè és com una contradicció.
Comencem a necessitar ajuda.
penso que sí. Jo penso que si estem en una relació que consideren que no és adequada i de cop i volta i ho tenim clar i el nostre temps que tenim amb aquesta persona passen els dies, passen els mesos i els anys i seguim pensant lo mateix, si no actuam, a lo millor actuem per nosaltres. Arriba un dia que a lo millor actuem per nosaltres, com vendria actuar, i si no sabem, convé prendre. Això és com tenir un mal de queixal. Si el comences a tenir sovint, convé que hi posis remei. És que no m'agrada anar al dentista, vale, d'acord, però haurem d'arreglar-ho de qualque manera.
Sempre n'hi ha un més gelós que l'altre, o dos gelosos se poden juntar?
Bueno, se poden juntar dos gelosos i se poden pensar inclús que se tenen tanta gelosia perquè se tenen molt d'amor.
Sí, perquè moltes vegades se diu això, no? Gelosa perquè m'estima molt, o claro, gelós o perquè m'estima molt, o m'ho controla perquè m'estima
claro,
molt.
O no m'estima perquè li és igual el que jo faci, no.
Correcte,
té gelosia.
Correcte, també ho he sentit. Meu home no és gens gelós, segur que no m'estima gens.
Claro, forma part d'aquesta confusió que tenim perquè no mos han ensenyat a consentir, ni de què va això de separar, ni mos han ensenyat a manejar-mos en ses emocions, no?
Clar, se coneixes el teu instint... I ja dic, que encara que sàpigues racionalment que no és el que més te convé, perquè això se sap.
Clar.
Des del principi se sap si te convé o no te convé aquella persona.
Jo la primera vegada que vaig... La record perfectament. La primera vegada que vaig sentir quan una persona me va dir, però estàs a pensar que potser aquesta persona no li convé?
Es jo dur, això.
Però jo vaig pensar, això és una postura molt egoista, perquè me convé, no me convé, i què passa amb els sentiments? Amb el temps m'he donat compte que realment sí que tenia raó aquella persona que va dir això fa tants anys, perquè realment el que te volia dir és que dins el component amorós no ha d'haver un amor sec, ha d'haver un amor acompanyat de, evidentment, de sentiment i també de raó, perquè som aquesta mescla. Quan ja com el nostre cop, per dir-ho de qualque manera, mos diu una cosa i el nostre cap una altra, mal assumpte. Com ve que els dos vagin de sa mà, no?, per poder construir. I això s'aprèn, de veres és que sí.
Podem evitar ser gelosos?
Por supuesto. Naturalment, que vols evitar ser gelosos?
Bueno, pots claro. Ensenyar, por favor.
Bueno, donar una receta així
que
general...
Que ja no es consigui, bueno...
Claro, quan te diu el teu amo o la teva parella, en el cas de que entenguis, escolta, aquest cap de setmana no vindré perquè m'han convidat a la feina o el que sigui, no sé, a un hotel de no sé on.
Ja.
No, aquí ja se disparen totes les alarmes, no?
Sí.
És a dir, con tot lo de s'ego, con tots els sentiments que provoca s'ego, més que els sentiments són els pensaments que provoca s'ego, s'ego fa per sofrir, perquè s'alimenta d'aquest sofriment, no? I el que sí hauríem de fer, el primer de tot, és saber quins pensaments mos invadeixen que mos fan sofrir. I sobretot seria interessant apuntar-los i després llegir-los, per exemple. M'he mal pensat perquè la meva parella m'ha dit que faria això i allò altre. I llegir-lo un parell de vegades. Evidentment, no acto seguido d'haver-ho escrit, sinó quan passa una sèrie d'hores. I acto seguido després també anem apuntant les diferents possibilitats que hi pot haver. Per exemple, l'exemple que t'he posat jo de que se n'ha d'anar un cap de setmana, una de les possibilitats és me volen anar no sé qui. O el que sigui, no? Però n'hi dova més, perquè si només va immuna, en poden dir, que estàs molt identificada amb aquest ego, identificada amb aquests pensaments, perquè l'ego normalment no deixa massa marge de maniobra, no? Com que te fa sofrir, només veus allò. I quan més hi penses, tot, qualsevol dada que vengui nova, te ratificarà realment el que tu t'has imaginat, i tot te quadrarà. Tot te quadrarà. I tenim infinitat d'anècdotes, i de segur que tothom coneix, coses que mos han passat, no? De que després t'has trobat ridícul, quan realment saps la veritat. Dius, ostres, jo sí que estava equivocat, no? Equivocada, no? Perquè dius, caramba, jo que m'he imaginat tot això, i després resulta que ha estat això altre, no? Això també produeix angoixa, i després un se'n dona compte de que verdaderament... mira, la majoria dels problemes al final no arriben a passar mai.
No ho sé, jo.
Mos preocupam massa per les coses. Mos oblidam de viure. Mos oblidam d'estar en el present. I vivim estant on és passat o en el futur, pensant el que passarà i que mos deixaran per un altre. Perquè, clar, si esteu home te diu que se vol fer frare benedictino i se'n va de retiro tota la seva vida, no sé quina muntanya, t'agradarà més o t'agradarà menys, però ho entendràs. Sin embargo, si te diu que te se'n va amb un altre i te deixa per un altre que és millor que tu, aquí ja començam a tenir problemes de gelosia.
Bueno, en aquest cas seria un pot justificar la gelosia si te diu això o no.
Lo primer o lo segon?
No, lo primer dius bé... cadascú fa els segons i te diu me'n vaig amb un altre perquè m'agrada més que tu, ja no et gelosia, ja ha fet-li ses maletes i...
Sí, però pots estar gelosa tota sa vida d'aquesta persona.
Ah, això és una altra pregunta.
Claro.
Se pot estar gelós de qualcú després d'haver-te separat?
Oh, i tant. I tant.
Això sí que ja requereix més tractament, eh?
No, jo crec que és el mateix. Jo crec que és el mateix. És a dir, és un tema de límits. És un tema de límits. Mira, bueno, de fet, estic segur que mos escoltarà gent que està separada i que inclús després de lo millor, ara estic pensant en gent i no sé, pues a lo millor després de 5 o 6 o 7 anys d'haver-se separat, inclús no poden trobar a ningú.
Perquè ho comparen amb la seva exparella.
A part d'això, perquè és a dir, Si jo me separo i ja no tens resolt el tema de la separació, una cosa és que no dongui plegat ni a la mateixa casa, però realment la separació ha de ser dins tu també que l'has de tenir. I quantes que realment pot dir que t'has separat d'una persona? T'has separat d'una persona quan en el teu dia a dia no apareix cap conflicte amb aquella persona produït de ser separació o d'un passat, no? Si a un ex, tant si és un home com si és una dona, el tenim present a la nostra vida i el mos veiem pel carrer i amb una altra persona i començam a jutjar, mira amb qui està i no val res i no sé què, i si ja no te digo nada, si després hi ha un fill, que si hi ha una relació per mort dels fills, on s'ha de tenir un contacte, vulguis o no, més fluid o menys fluid, a l'hora dels acompanyaments amb els fills, ara el maduen, ara els educ, i els veuen, i ara el meu fill se'n va a cada el meu ex i està en no sé qui, i aquí li comences a demanar al fill i com és, i què feis, i què tal. És una manera també molt freqüent de no tear la relació. I també s'ha produït gelosia, perquè comencen, han fet aquest viatge que en jo no el va voler fer mai.
Clar, i també quan parlem de la gelosia no sempre ha de ser cap a la teva parella, també pot ser cap a una altra persona, cap al teu fill, per exemple, pot ser estar gelós. O gelós a la feina, també.
O a la família, en sos germans, en sos cosins, en sos predins.
I s'hauria de tractar igual, d'aconseguir de tenir clar quin és el teu paper i reforçar la teva personalitat, diguéssim.
Claro, com tot el sofriment que produeix l'ego, té que veure amb nosaltres mateixos. Mira, el gelós en quant a parella, si duen un bon escote o si duen o fan segons quines accions, intentarà prohibir coses, no? La parella és molt evident, no? Intentarà prohibir i mai serà suficient. No, és que t'he dit que miraves no sé qui, és que has mirat, és que t'has fitxat i m'he donat compte, sempre hi haurà aquest tipus de conflicte si no s'arregla, vale? En quant a la feina i en quant a la família inclús, passa exactament el mateix i tot és produït per una pèrdua de el pensar que s'estimen més un altre que nosaltres, perquè nosaltres no som lo suficientment bons, nosaltres no ens sentim lo suficient, no tenim autoestima, per dir-ho de qualque manera, que és una paraula que no m'agrada gens, autoestima, perquè també té que veure d'en ego. L'autoestima al fin i al cap no és una mitja que te fa ego, i si tens la sort de que te digui estàs per debit de la mitja, pues tens una gran autoestima i està super ben vist per la societat, no? Pues és igual, és ego igualment, se baixa autoestima també, però el que sí te fa aquesta gelosia és d'avaluar-te, perquè sempre te fa veure per davall dels altres. És hora de comparar. Per tant, per molt que facis, no podràs mai tenir carinyo d'aquesta altra persona. Lo bo del tema és que és algo mental nostre, és algo dels nostres pensaments. I, evidentment, sense cap tipus de dubte, se pot dur a puesto i se pot que el massament i podem deixar de tenir cap pensaments.
Clar, i no només pateix la persona gelosa que pateix cap a l'altre, sinó la que està patint una persona gelosa de vora ell.
Pues imagina quin agòbio, que cada punt, cada maniobra, cada acció que faci, diuen que ho fa malament i que no hi ha dret i que és injust i claro, i els números que se munten són tremendos. I què passa? Que ve un agobio tremendo i sobretot el que pitjor que li pot passar a una relació de parella, perquè de família no te queda d'altre que ser un germà tota sa vida, no? Però en el tema de parella no. Què passa? Que quan una persona està amb un gelós o amb una gelosa, aquesta projecció de futur desapareix, perquè és inviable pensar que estaran 20 anys, 5 anys, 3 mesos més d'aquesta manera, perquè la gelosia arriba a un límit insostenible.
Uh-huh. I se pot i la gelosia pot arribar a l'extrema fins al punt de convertir-se en una malaltia?
Bueno, desgraciadament també els mitjans de comunicació ens estan donant notícies tremendes d'assassinats per mort de gent que s'ha de separar i gent que està amb aquestes vies i que no suporta en absolut que la seva parella o la seva exparella se'n pugui anar amb una altra.
Bé, en qualsevol cas, si qualcú ens està escoltant i se sent identificat tant per un costat com per un altre, com pot contactar amb tu i pot rebre la teva ajuda?
pot contactar a la meva pàgina web de quieresserfeliz.com o bé en el telèfon 634-537-837.
Joaquín, Juan, ha estat un plaer tenir-te, com cada setmana.
Moltes gràcies.
I molta sort.
Gràcies.
Tres Ràdio, la persiana.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
28a Fira Espectacle de Ses Salines. Vine dimecres 1 de maig a Ses Salines a gaudir de la fira de primavera més important de Mallorca. Hi trobaràs artesania, cultura, esports, gastronomia, l'extraordinari espectacle equestre, la primera mostra de teatre i l'exposició d'art i natura. I al vespre, a partir de les 21 hores, a la plaça Major... Chiquilla! Gran concert gratuït de Seguretat Social. El 1 de maig, no te la perdis. Viu sa fira, viu Ses Salines. Regidoria de Festes, Ajuntament de Ses Salines.
No segueixin amb aquesta persecució perquè s'assembla molt a un assetjament laboral psicològic.
No maneja ni bé sa informació. De cap manera se pot parlar de persecució.
De dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio, el frontó.
És que així com vols contar vostè, però és un caprici.
El frontó, el combat dialèctic del peristol.
Això és gestionar. Lo de més són bons i nous i cartes que no lliguen.
Vostè no té legitimitat per exigir ni més retalls socials ni més impostos.
Les inversions estatutàries que tant li preocupen són les que venien, vostès se gastaven a despesa corrent i després no se feien cap tipus d'obres.
Ciència i tecnologia amb Enric Colat a IB3 Ràdio.
Volem saber què fan els nostres investigadors. Volem conèixer quin és el patrimoni científic de les illes. Volem passar una estona entretinguda alhora que aprenem coses sorprenents de totes les branques del coneixement. Soc n'Enric Colat i us espero els dissabtes de 11 a 14 hores a Balears Fa Ciència.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
A IB3 Ràdio, la persiana.
A les 4 i 27 minuts ens desplaçant fins Menorca perquè Confortel Menorca ha rebut el distintiu d'establiment excel·lent en sostenibilitat. Aquest hotel, que forma part de la cadena hotelera de la Corporació Empresarial 11, CEOSA, ha rebut el certificat Sustain de sostenibilitat que otorguen l'Associació Hotelera de Menorca, ASOME, i la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, FUEIP, per contribuir a la sostenibilitat territorial a través del desenvolupament del turisme i també de la cultura. Tenim avui amb nosaltres a la directora de l'hotel, Mar Almagro. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, María?
¿Qué significa para ustedes haber recibido esta distinción?
Pues imagínate, como tú muy bien has dicho antes, Confortel es la cadena hotelera de la Corporación Empresarial 11 y todo lo que sea un reconocimiento a nuestra labor en cuanto a responsabilidad social corporativa, pues la verdad es que nos complace y nos satisface muchísimo.
¿Qué trabajo habéis hecho para llegar hasta este punto?
Pues mira, este distintivo, que es el distintivo de, bueno, Establecimiento Excelente en Sostenibilidad, reconoce el esfuerzo, ¿vale?, que los, en este caso los establecimientos hoteleros hemos hecho en el ejercicio de nuestra actividad, pero de una forma respetuosa con el medio, pues ya sea el medio ambiente, natural, social y cultural. Entonces, bueno, eso lo plasmas, evidentemente, pues lo plasmas en la selección de proveedores, en el cuidado con los clientes, en la implantación de un sistema de igualdad para todos nuestros empleados, a todos los niveles de la organización. Implantas un procedimiento, un correcto procedimiento de gestión del medio ambiente y, evidentemente, pues el famosísimo proyecto de accesibilidad que tiene Confortel, que es la única cadena hotelera ahora mismo que cuenta con el certificado de AENOR en accesibilidad universal.
¿Cuál sería este compromiso de la cadena hotelera Confortel 100% accesible?
Mira, el compromiso consta, vale, el pilar fundamental y el secreto fundamental son las personas, ¿vale? Su formación y su sensibilización. Y luego, en la otra parte tienes las instalaciones, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, lo más gráfico sería una persona con movilidad reducida que llega al hotel en silla de ruedas. Entonces, por ser lo más gráfico, ¿vale? Hay otro tipo de discapacidades. Pero bueno, básicamente se trataría, esta persona llega al hotel, no encuentra ningún tipo de barrera arquitectónica, puede acceder a todas partes del hotel, que una persona que no vaya en silla de ruedas, va a la recepción, tiene un mostrador adaptado, se le asigna una habitación que es de las mejores en el mercado ahora mismo, donde se le permite un giro de 360 grados tanto en la propia habitación como en el baño, donde encuentra camas articuladas, donde el baño ya tiene un lavabo regulable, donde la ducha tiene una silla, donde tiene barras abatibles. Y luego en el resto de servicios del hotel, pues por ejemplo, parece una tontería, pero encuentran mesas con cuatro patas en el restaurante, que no es tan fácil, se encuentran con esta barrera muy a menudo, donde tienen una silla grúa para poder darse un baño en la piscina, que no es algo que tengan todos los hoteles, donde encuentran un servicio de animación perfectamente formado que pueda adaptar ese programa de animación en caso de tener a un cliente con algún tipo de discapacidad entre, bueno, pues un poco entre el colectivo. Y nada, eso es, este es uno de los ejemplos, ¿vale? Para personas con discapacidad, movilidad reducida. Luego tenemos otro tipo de ayudas técnicas para personas con discapacidad visual, evidentemente braille, con discapacidad auditiva y un largo etcétera, que hace que tengamos este certificado universal, que seamos la única cadena en la norma UNE 170.001.
¿Cómo responden vuestros clientes a este trato humano y personalizado?
Pues imagínate, la verdad, porque somos la única cadena que lo tenemos, pero nosotros no buscamos tanto el retorno económico, no buscamos tanto acceder a este nicho de clientes, sino que buscamos el crear un producto para todos, ¿vale?
Aparte de eliminar estas barreras de las que hablábamos, ¿han cambiado en los últimos años las exigencias de los clientes en vuestros hoteles o es que ahora se les escucha más?
No es que se les escuche más, estamos en una época para hacer cosas diferentes. O sea, el vender habitaciones, esto lo hace ahora mismo, o sea, lo hace cualquiera. La idea de Confortel básicamente es crear un producto diferente, un producto para todos, tiene un pilar fundamental en una responsabilidad social corporativa que viene avalada por numerosos distintivos y premios que estamos recibiendo, y evidentemente cualquier cliente, tenga o no cualquier tipo de discapacidad, esto lo agradece, porque evidentemente tú le ofreces algo diferente. Hay algo detrás, además del propio negocio.
Y claro, y vienen con la familia, es decir, que no solo se le ofrece a este cliente específico, sino que hay mucho más movimiento. La familia también debe agradecer o debe buscar esta diferenciación, ¿no es verdad?
Claro, el hotel es un hotel para todo tipo de cliente. Lo que pasa es que te ofrece tiene además esta posibilidad. Es que es un producto para todos, incluido personas con cualquier tipo de discapacidad, sea visual, movilidad reducida, auditiva, discapacidad sensorial, ¿vale?
¿Qué previsión tienen para esta próxima temporada?
Pues la verdad es que nosotros abrimos el día 1 de junio. y la previsión que tenemos a día de hoy no es peor que la del año pasado. La verdad es que se va a mantener, de momento las previsiones que tenemos es de mantenimiento del volumen de la temporada de 2012.
¿Y se abre en las mismas fechas que en años anteriores?
Se abre en las mismas fechas, sí, exactamente.
Claro, lo ideal sería poder alargar esta temporada, ¿no?
Es lo ideal, sí. Sí, es un poco a lo que pretendemos tender, sí.
Mar Almagro, directora del Hotel Comfortel de Menorca, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y enhorabuena.
Gracias. Encantada de estar en la persiana, ¿eh?
Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.1. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Oferta especial de última hora de cruceros en halconviajes.com y Viajes Ecuador. Crucero de lujo por el Mediterráneo. Salidas en abril y mayo desde Barcelona o Valencia. Visitando Túnez, Sicilia, Italia y Francia. 7 días en pensión completa desde 380 euros, tasas incluidas. Información y reservas en Viajes Ecuador y halconviajes.com.
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre amb Tito Fuster.
Jo vinc aquí avui a entregar les armes, eh?
Dissabte, a IB3 Ràdio.
Aquesta altura...
Si no guanyem a Saragossa...
El micro lo tenemos un poco cerrado.
El Mallorca no es capaz de guanyar.
No lo hemos conseguido, no, pero bueno.
Yo veig la victoria del Mallorca.
Vamos a sacar esto adelante.
Visca el Mallorca.
El Mallorca a primera, però...
Avui en dia no se diu postureo.
Tic-tac, tic-tac.
Te salves, es que ha estat molt, però que molt, però que molt dolent.
Perquè Miqui sempre és pessimista.
Miqui vence d'estrat.
No són tan pessimista com fa dos dies.
Mentre no sigui que la formiga ja va bé.
Però és que jo em fa gràcia.
Això és terrible.
Pot tenir les cames quietes, tot.
Importantíssim, tremend. No, Saragossa guanyar, evidentment.
Le arrencaré la cabeza.
I d'això.
Alejandro Jurado i Miqui Tous ens acostaran des de la Romareda tots els detalls i la narració més apassionant d'aquest Reial Saragossa, Reial Mallorca. I vetràs ràdio amb el Mallorca en el camí de la permanència. Esports 3, dissabte, a partir de les 9 del vespre.
Este es el partido.
En Jaume Ginart.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
A IB3 Ràdio, la persiana.
Toquen ses mans, no faré l'e. Toquen ses mans, no faré l'e. Toquen ses mans, toquen ses mans. Faré d'un futur un present, d'una floreta un remer, i un castell d'un gravarera, tot en ses mans ho faré bé. D'una paraula, una cançó.
I ja ho hem anunciat, avui ens acompanya, de fet l'estem escoltant, el grup musical L'Orange. Aquest és un quartet mallorquí que neix a principis de 2010 amb dues veus, clarina, guitarra, contrabaix i percussió. Practiquen un estil que han anomenat aerojazz en format acústic. El seu primer disc, Tàctil, està gravat en viu i reflexa la màgia dels seus directes a la manera de les sessions de gravació dels primers àlbums de jazz. I tenim avui a la persiana a Pere Bestart, que es veu guitarra. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Poli Boussà, que és cantant i clarinet. Benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Quin ha estat el camí recorregut fins a arribar a l'edició d'aquesta llarga durada?
Bueno, ha estat un camí llarguet, no ho era.
Llarguet, llarguet.
Vàrem anar confeccionant les cançons, primer en altres dos, i després se van anar afegint el contrabaixista en Joan i en Guido, el nostre percussionista, una abraçada des d'aquí a ells. I... fins a juny de l'any passat, que varen gravar cases així, com has dit, en directe, i varen fer mescles, insistir, se va masteritzar, i fins ara no s'ha pogut, bueno, demà el presentant, però bé, han fet un Verkami per aconseguir a través del micromecenatge un pot de finançament, i hem firmat amb un segell discogràfic de València i molt bé.
Ha estat... No és tan fàcil editar un disc, no és vera?
No, de fet, d'una bona feina des del primer dia que... Bueno, des de que feim les cançons, no, supòs, fins que les gravam, i després d'això tot un procés de mesclar, de masteritzar, i... però bé, dona la seva recompensa, està clar.
Com vos definiríeu?
Bé, nosaltres molt vàrem crear aquest concepte d'aerojazz, però realment venia de jazz i d'aero, que seria l'aire del clarinet, no?, del vent, però bé, que tenim un estil, pues, que es posia musical, més que res.
Quan i on feis la presentació d'aquest disc?
Bueno, la presentació, demà és la festa grossa, que diguem, a l'Aró, les 9 en el Teatre de l'Aró, i dissabte, passat demà, a Sa Pobla, també a les 9, i es diumenge proper, aquest no, és proper, el fem a Vilafranca a les 5.
Estem escoltant tant de fons ara mateix a Brasil
Hispanities, sí.
Hispanities, i ara escoltarem en els propers minuts Tàctil.
Tengo una estratègia de tràctil. No sé què vol dir de tràctil, però és un adjectiu que vol dir detector de la vida tàctil. Si et dic vella vol dir director de vols en primera, primera classe. Vols ser la primera de la classe amb una pantalla tàctil, una vida tàctil, tàctil, una pantalla tàctil, tàctil, una pantalla tàctil, tàctil, una pantalla tàctil, tàctil, una pantalla tàctil.
Estem escoltant el tema Tàctil, que dona nom al treball que presenten avui l'Orange, i tenim en nosaltres, recordem, per si vos acabeu d'incorporar, Pere Bastard i també a Poli Bausà. Mos podeu explicar també què és això de que heu fet un videoclip?
Val, idò, sí, com dèiem, la sessió de gravació les varen, va ser dissabte i diumenge, i se varen gravar, primer va venir en Juanjo, una abraçada des d'aquí, i en Joan Grau, que ha estat el dissenyador i és el nostre home, la nostra imatge, és ell. I d'aquest making of, d'aquest petit documental que presentarem per juliol, agost, no ho sabem encara, pues se va fer aquest clip, el videoclip amb imatges de la cançó Riuada.
I mos pot contar un poc la història d'aquestes cançons que ja hem escoltat? La primera, per exemple, la de Brasil i Hispanities, que m'ho costa tant dir aquest títol, per exemple.
Sí. Bueno, la de Brasil realment és una poesia que tenia molt de quan jo tenia 14 anys, realment. I la varen, era com a curteta i la varen musicar, i el procés més romanco ha estat així. Jo tenia poemes escrits, com a poeta no he fet res, bueno, no he fet res, vull dir, l'únic que hem fet és musicar aquest poema, no? No, com a figura pública no som poeta encara, lo millor en el futur, qui sap, però d'això, pues, Brasil. De què xerrava, Brasil?
De què significa el títol?
Bueno, sí, la varen fer dies hispanidat.
Exacte. Sí, és una bossa un poc malaltissa d'hispanitat, però exacte. Li van llevar la part d'hispanitat, però en el títol va quedar, perquè d'això, no? Com una inflamació.
I ser tàctil?
I ser tàctil, pues, és un poquet una crítica.
En el món tàctil.
Tots dos, nosaltres, Napoli i jo, tenim el mateix mòbil de primera generació Nokia.
I jo em parlo molt nerviosa, també. Els tàctils,
sí.
No, aquests nostres són de botons.
Sí, pues, això. A la universitat, quan van començar a usar els iPads i tot això, feia molta gràcia i anar a classes i sent gent allà en les seves pantalles tàctils.
I després escoltarem, per acabar l'entrevista, Clovo Llavella.
Bueno, una altra poesia. Segons quin poble, es clovet són els desechos, no?
Exacte. Es clova, aquest és un clova.
Aquest és un clova, però bueno.
I ja quantes cloves hi havia jo, ja?
Ja, bueno, clar, clar. De capa de foguera.
Bueno, sí.
I ara m'agradaria llegir-vos una cosa. Les lletres parlen de l'amor i de la calidesa de la Mediterrània, on les seves gens es veuen moltes vegades dutes aventures de nit de lluna i llençols descosits. Ho has escrit tu?
Sí,
era
sí.
Era poeta.
Sí, sí, clar. Bueno, era per fer una... A vegades les presentacions del mateix grup les has d'escriure tu perquè ningú te'ls escriu, i per posar un poquet d'emoció, no?
Això m'ha cridat l'atenció.
T'ha cridat l'atenció, sí. Vos? Pues hem aconseguit l'objectiu. Sí, les lletres de Tàctil pues, parlen un poquet d'això, d'amor, de... no? Relacions,
sí.
Bé, tu les cantes, també.
Sí, 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 d'amor.
D'amor, no?
Sí,
i de desamor.
I de desamor, sobretot.
I de desamor, sobretot, sí.
I de desamor.
Però bueno...
L'amor és poètic, però el desamor encara més.
Sí, sí, sí. Però també s'ha d'aprendre a fer cançons. No
de només, plorar, sempre.
No només versat sobre els desamors, molt, perquè avui en dia hi ha moltes coses per xerrar. El que passa és que a vegades és difícil pues, agafar una realitat social. Per exemple, si... dic de parlar del que passa avui en dia, no? De totes les problemàtiques que hi ha. Perquè a vegades és... tant poetes com artistes a vegades estan com un poquet o ells mateixos a un costat de lo que està passant, no? O, no sé si tu tens aquesta imatge de músic, no? Que estan com a... que no sempre
sí, com si fos un sector molt determinat, molt...
clar, com si no se parla, els artistes no parlen, no? Que estan aliens a lo que passa realment políticament o socialment el moment, no? Com a... i a vegades és un poc... això m'acosta, jo mateix, vull dir, aquestes lletres són del 2009 i ara som el 2013, però bueno, està bé que no... lo que dic és que a vegades les lletres bueno, no sé.
Recordem-nos una altra vegada on és que feis la presentació d'aquest disc per si qualcú vol tenir l'oportunitat de veure-vos en directe.
Demà, divendres 26 a l'Aró a les 9 i dissabte dia 27
en
el Teatre de l'Aró, en el Teatre de Sa Pobla també, i dia 5 de maig en diumenge a les 5 en el Teatre de Vilafranca.
Pere Bestart, Poli Maussà, moltíssimes gràcies per haver vengut fins a la Persiana presentant-nos aquest treball que heu fet, i ara escoltarem, com ja hem anunciat, Claveia Vella.
Era com les llances que llançàvem en el ball. Recordes que me llançaren fora les recordes. I de mirar que volar ja no em necessitaves, puts, eres com les dades que llançava en el ball. Solaves broncies, xiu, 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 xiu. No, 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 no. Negre mat i siomates, érem tot mans, ungles i passa, recordes que me llançaren forales, recordes. Jo la parpella i jo tocava
una prova vella. I ara som la clovella perduda, que ja res no clou. Eres l'ull, jo la parpella, jo et clocava com una clova vella, com una clova vella, com una clova vella. I ara som la clova perduda, que ja ara sou clou, eres tu, i jo la parpella, i jo et tocava com una clova vella. I ara som la clova perduda, que ja ara sou clou, eres tu, i jo la parpella, i jo et tocava com una clova vella, com una clova vella. Come on, clover bear. Come on, clover bear. Come on, clover. Eres tu i jo la parpella. Ara ja no me. El foc d'hivern m'espera el fred, seré una clova vella. Ara ja només el foc d'hivern m'espera. Ara ja només el foc d'hivern, ara ja només el foc d'hivern m'espera. El fred, seré una clova vella, de cap a la foguera. Ara ja només el foc d'hivern m'espera. Ara ja només el foc d'hivern m'espera. Seré una clova vella de cap a la foguera. El fred, seré una clova vella.
I dedicarem els darrers minuts d'aquesta primera hora de la persiana parlant de Jorge Drexler. I és que va néixer a Montevideo un 21 de setembre de 1964. És un cantautor uruguaià, guanyador del Premi Òscar. A més de músic i compositor, és metge especialitzat en otorrinolaringologia. Va cursar els seus estudis bàsics a l'Escola Pública i la secundària en el Liceu Kennedy i a l'Institut Ariel Hebreu uruguaià. Algunes de les seves activitats van ser les de socorrista, cantant de sinagoga i practicant metge a domicili. Va passar també per les activitats del moviment juvenil Yazid Hanouar, va estudiar medicina i es va llicenciar a la seva ciutat natal. Després d'obtenir el seu diploma, es va exercir com a metge otorrinolaringòleg, igual que els seus pares. És pare de tres fills, el primer Pablo, fruit del seu matrimoni amb la cantant Ana Lan, que grava els seus discos sota el pseudònim de Rita Calypso. Amb la seva parella actual, Leonor Walling, actriu i cantant del grup Marlango, ha tingut dos fills, Luca, nascut a principis de 2009, i Lea, nascuda el juliol de 2011.
Y antes que nada legal, gozo del anonimato.
Amb el tema Tu Voyer arribarem fins a les 5 en punt. En aquesta hora arriben els serveis informatius d'IV3 Ràdio i després continua la persiana.
No voy a interferir con tu respiración, no voy a entrar en tu corazón. No te quiero tocar, no te puedo querer, yo te diré lo que quiero ser. Tu Voyer, Tu Voyer. Tu Voyer, Tu Voyer, Tu Voyer. Tu voyer, tu voyer, tu voyer. Yo soy tu voyer, tu voyer, tu voyer. Ya me aprendí tus horarios y el orden de tu placar. Ya te crucé por el barrio, no pude más
que recordar, mirándote al espejo, la toalla en el sofá, peinándote con tranquilidad, sin sospechar que yo del otro lado de la calle estaba muriéndome. Pasea más allá de mi pretil, yo puedo ver para afuera sin que me veas a mí. Tu vaya, tu vaya, tu vaya, tu vaya, tu vaya, yo soy tu vaya. Yo soy tu vaya, tu vaya, tu vaya. Yeah.